A Cadena Pirenaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Bon dia, bon dimecres. Benvinguts a La Tertúlia. Júlia Martínez Illescas, benvinguda.
Hola, moltes gràcies per invitar-me.
Avui també toca mixitat a la tertúlia com ahir. Jacint Risco, benvingut.
Gràcies també per convidar-me.
Hi ha equilibri, així si no...
Què vol dir equilibri?
Bueno, equilibri és que t'aguantes sobre un peu i aguantes, per exemple.
Ah, vale.
Per exemple.
Que no sé què volies dir amb l'equilibri.
Bueno, es pot dir paritat, es pot dir equilibri, es pot dir moltes coses, també.
Aquí hi ha visions de...
Jo vaig amb bastó, per això estic més equilibrat.
Bastant desequilibrat, sense bastó.
Bueno, parlàvem just abans d'entrar en el directe, es volen flexibilitzar els criteris per obtenir la nacionalitat per filiació. Bueno, potser ja és cert que... hi ha hagut molta rigidesa en el text inicial, però potser també la demografia o la quantitat d'andorrans que hi ha, forçament hi ha casos a vegades que dius són una miqueta, no direm absurds, no? Però amb buits jurídics de gent que ho hauria pogut ser, però perquè no es va fer el tràmit en el bon moment o no es va fer l'actuació adequada, doncs tindran que esperar els 20 anys com és actual.
Sí, aviam, jo crec que més aviat el que es pretén és fer els aclariments d'una llei que, home, que sé, per exemple, les persones que no poden renunciar a la seva nacionalitat, perquè no poden. O sigui, un nord-americà no pot renunciar a la seva nord-americana perquè s'enfaden. Vale? Vale. Em sembla que l'Argentina tampoc.
Argentins, cubans...
Etcètera. Aleshores...
Aquí crea una discriminació amb els que hem estat obligats a renunciar. Sí.
Clar, però el tema està que jo no puc renunciar a la meva nacionalitat, però porto 30 anys de residència. I no puc ser andorrà perquè no puc renunciar a la meva. Doncs clar, això és una mica injust.
Però no seria més lògic que no haguéssim de renunciar a ningú? Home, això... Per resoldre això. Però, perquè clar, crees una discriminació. Si tu dius, els que no poden renunciar, pues, dos nacionalitats. I els que poden renunciar, que renunciïn. Ja, això no es pot fer així.
Sí, però, aviam, per exemple, els espanyols poden tenir doble nacionalitat, i fins i tot està triple. Francesos no, els portuguesos tampoc.
El francès també pot tenir...
El francès també. Jo crec que al final el que s'ha de fer... El que estàs dient tu és que, a veure, si pots tindre tres nacionalitats, en tinguin tres o quatre... Això de que, clar, els andorrans...
El que no pots fer és dos vies, sí. una que renunciï i l'altra que... No pots fer-ho així.
Aquí el que dic jo és que els andorrans de Socarrel no poden tenir-ne dos, els que poden tenir, jo tinc més avantatges...
Com que no poden tenir dos, els de Socarrel?
No.
Poden tenir-les.
No. Si els seus pares, els seus avis...
Poden tenir-les. El que passa és que han estat sempre visquent a Andorra. Vull dir, és que tota la vida, cada un ha fet un recorregut vital.
Sí.
Vale? Els meus pares van venir a viure a Andorra quan jo tenia 5 anys i jo no he estat andorrana fins la llei de nacionalitat, que va ser l'any 92, potser, o... La meva filla va néixer a Andorra el 87 i no podia ser andorrana. És a dir, perquè jo no era andorrana i no coneixia res més, la vaig tenir d'anar a la seu a inscriure a la seu. Vull dir, hem passat unes discriminacions, no?
Sí, això és la gent,
I davant dels andorrans de Socarrel, nosaltres hem viscut d'una manera que hem patit discriminacions.
No, però...
En el moment que surt la nacionalitat, m'obliguen a renunciar a la meva nacionalitat de naixement, que en realitat, vull dir, jo no havia viscut mai a Espanya, perquè amb 5 anys ja veus ni me'n recordava, no? Però el que no podem és seguir mantenint més discriminacions. No. És a dir, tothom se té el seu recorregut vital.
Jo és que em referia a que aquestes persones que no poden tenir dos nacionalitats, com poden ser els andorrans de Socarrel, perquè no tenen cap origen...
El seu recorregut vital no els hi ha donat
tenir dos nacionalitats. El no poder-les tenir, i tu, per exemple, sí, i jo també...
Però bueno, perquè també. Si ells haguessin anat a viure a Espanya, que tindrien dos?
Però si no s'han anat a viure
però
a Espanya...
Però és que no... Clar, és el que estic dient.
Deixa'm acabar amb el meu propòsit. Aquí la història quina és?
Sobretot.
No, aquí no pots tenir, els altres no poden tenir el que jo no puc tenir. Per tant, només pots tenir-ne una. Aquesta és la raó.
Però això és totalment...
Vale, però això,
fariseu, vull
claro,
dir.
Claro, però és això el que t'estic
dient. Com que jo no m'he desplaçat del meu país i no puc tenir una altra necessitat, però és que
clar,
no. La realitat d'uns i dels altres no té res a veure.
Que jo també ho trobo fariseu com tu, jo també ho trobo com tu, però és la realitat.
No és la realitat, sí, és no, la el que han volgut imposar.
La realitat de les persones que han fet la llei.
Jo clar, dic, això és veritat.
Aquesta és la realitat de les persones que han fet la
que
llei.
Que ens han imposat.
Jo no puc tindre dues nacionalitats.
Tu tampoc.
Tu tampoc. Llavors tu dius, home, què estàs dient? Jo per exemple, sí. Els meus pares, quan jo vaig néixer, tenien la nacionalitat espanyola, però tot puc ser nacional espanyol. Amb la qual...
Bueno, però els teus pares van fer un recorregut vital diferent.
Bueno, en canvi, no vull dir cap cognom, persones de in secula, seculorum, del segle
però
VII...
Però tenen terres...
No poden ser espanyols i andorrans.
Però tenen terres, no?
Vull dir, no, però és que jo no discuteixo. Jo dic que pel tema de la nacionalitat, aquesta és la raó. Llavors, clar, aquesta raó, com molt bé tu dius, què significa això que no pugui tindre dues nacionalitats? Però quin mal faig?
Clar.
Quin mal estic fent? Perquè, de fet, si a mi em solucionés, per exemple... Si jo sóc espanyol, poder tindre dret, i ara parlant a temes de la seguretat social espanyola, no pots tenir-ne perquè no estàs cotitzant a Espanya. Per tant, ostres, si no pots tindre...
Però és igual, tinguis els drets que tinguis. Tu el que no pots és retallar drets als altres perquè tu, el teu recorregut vital és un altre diferent.
Però això s'ha fet així.
Però bueno,
I ara el que s'està fent és...
És completament dèspota, això.
Jo crec, bueno, dèspota no sé si és la paraula, però és una mica el caràcter de muntanya...
Una altra més adequada, però vaja.
Del caràcter de
és
muntanya...
Tu no, jo no puc tenir, tu tampoc.
Sí, sí, això.
Quan, bueno, jo també voldria tenir el que tenen ells.
Exacte.
Que, no? Vull dir que han tingut tots els avantatges, no? Sí, començant, durant la meva joventut, jo no podia ser andorrana, jo, i durant la meva adolescència em trobava discriminada, no em deixaven ser andorrana, i a mi em dolia molt,
jo aquí me'n recordo que quan vaig tenir 18 anys me'n vaig anar al comú, tot feliç, anar a votar. Em diu, no pots anar a votar.
A tot feliç vas anar.
No, de primera generació, passar.
Clar.
I llavors què has de fer? De passar per l'examen de simulació. Dic, el què? No. Dic, aviam, i aquí sí que diré noms, perquè el ministre Ladislau Baró, companys, ell va néixer el 8 de desembre, va néixer el 3. Vam estudiar junts.
Clar.
Vam estudiar el mateix, als mateixos col·legis, estàvem jugant i ens tiràvem rocs al cap al mateix col·legi, i resulta que jo tinc que assimilar-me i ell no. Per què? Perquè és fill de...
És a dir...
Soc arrel. Ah, no, em vaig negar completament.
És a dir,
que no van canviar...
Imagina't les discriminacions que hem passat.
Sí, t'ho estic dient, però fins que no van canviar la llei, diguem que els que havien estudiat aquí i havien tingut fins als 18 anys, llavors tenien la nacionalitat, fins a aquell moment no van a votar, perquè recordo que en aquella època cada vot a les parròquies comptava un vot, comptava, escolta, ves que el teu fill...
El meu germà va fer igual.
No, de cap manera vaig voler passar l'examen d'assimilació, perquè jo no en tenia que assimilar res. Assimilar absolutament a res. Doncs a partir d'aquí...
El meu germà va fer...
És veritat que la llei, en molts sentits, i en aquest que estàs dient tu, és discriminatòria, sense cap dubte.
Ha estat molt discriminatòria.
Sí, i n'ha estat molt, eh?
A veure, anem avançant. Tan discriminatòria que la meva filla va néixer aquí i no podia ser andorrana.
Sí.
I llavors vaig haver d'anar a la seu a fer-li el passaport. Vull dir, més humiliació que això.
Sí, sí, estic d'acord.
Llavors, clar, vull dir, jo aquesta raó l'he trobat sempre, bueno... Això, tant...
Hi ha una cosa que estaràs d'acord amb mi, que tu com a persona neixes al país, per tant, teòricament hauries de tenir la nacionalitat del país.
I et sents del país.
No, i a part de sentir-te, ets petit, però has nascut aquí, amb la qual Andorra hauria de documentar aquesta persona, perquè si no és una apàtrida, d'acord?
Bueno, jo coneixia gent que era apàtrida.
Sí, perquè... i aleshores vas evolucionant i dius, home... Resulta que jo no puc ser andorrana perquè els meus pares... No, esperi'm els meus pares.
Perquè els meus pares no van néixer a Andorra.
Els meus pares, els meus avis i l'Esperit Sant, deixem-ho així, poden fer el que vulguin, però jo he nascut aquí, he estudiat aquí, amb la qual cosa, senyor meu, més integrat que estigui jo, no pot estar ningú.
En el meu cas, perquè Espanya ens deixava inscriure la nostra filla nascuda a l'estranger, ens deixava inscriure-la.
Sí.
Però jo coneixia la filla d'uns argentins que a Argentina no els hi deixava inscriure la nena a Argentina, no, per no viure i no haver nascut.
No,
i era pàtria del que tu dius, per sí, tant. Sí. Vull dir, i això, ara, són gent ara molt, bueno, que a més ara ja són adults.
Jo per això el que comentava l'Enric, jo crec que ara el que s'està fent és clarificar certes coses, com la residència efectiva durant tants anys, que a veure, que et fan és sumar tots els anys. I, jo continuo pensant que 20 anys són molts anys. És veritat que el Consell d'Europa ens en diu 10, s'havia proposat des del Consell 15...
Però som un país petit, també.
D'acord, però a veure, jo crec que 15 anys, avui
també,
per avui...
També seria
avui,
correcte.
Avui per avui, a veure, no tenim per què seguir el Consell d'Europa, estem d'acord, no? Però sí que és veritat que en l'entorn europeu s'està baixant.
Però jo sincerament, vull dir, el meu recorregut vital, no? Arribo amb 5 anys, jo em sento andorrana, als 12, 13, 14, 15, no? I tinc el dol aquest de que no puc ser andorrana i que a més em diuen, no, és que no podràs ser mai, no? Clar. I jo em sento andorrana, és que no conec res més, no?
Frista sarracena.
Vale, me'n vaig a estudiar a Barcelona, la meva carrera de medicina i tal, i torno, i tinc una filla al final i no pot ni ser andorrana ella perquè jo no ho soc, vull dir que les discriminacions...
Terrible.
Després tinc companyes que van fer l'especialitat com a andorranes, jo no podia fer-la, vull dir que he patit tota una sèrie de discriminacions i el dia que surt la nacionalitat jo no vaig dubtar, jo em sentia andorrana de sempre, em sentia molt discriminada i de no poder pertànyer a la societat, bueno, jo, el que tu dius, anar a votar i ser un mes, no?, de la societat i llavors no vaig dubtar, vull dir... havia de renunciar, però sí que em va saber greu renunciar. Era com el país que m'ha volgut fins ara, no? Doncs mira, ara he de renunciar.
I el país que vas néixer.
Però és que néixer és un acte fisiològic d'on està la teva mare en aquell moment. Vull dir, una altra cosa és el
sentiment.
Sí, en altra cosa és el teu sentiment, que és d'on has viscut al final. I sembla que el sentiment es forma molt a l'adolescència, on vius l'adolescència.
Sí,
llavors, bueno, pues, vaig haver de renunciar a la societat espanyola, ho vaig fer en aquell moment el cònsol espanyol, bueno, l'ambaixador espanyol, no? Em va dir, ja saps que demà pots agafar la nacionalitat espanyola? I li vaig dir, ho sé, però vostès haurien de negociar millor perquè no haguéssim de renunciar, perquè sap que Andorra és il·legal fer-ho, no? Vostè també ho sap, no? Que Andorra és il·legal. Diu, sí, sí. Dic, vale, pues
sí,
ja
però Espanya està permès pel Codi Civil.
Ja, però Andorra és il·legal.
Ja, però bueno,
doncs, clar.
Per clar. Espanya, per llavors, Espanya, tu ets andorrà i ets espanyol, no hi ha cap problema.
Sí,
Codi Civil ho
sí,
preveu.
Però ja, llavors, bueno, jo no he agafat mai la nacionalitat andorrana perquè no vull estar en una situació d'il·legalitat. Però quan m'he enterat que a altres se li permet, és que ja és la... Va, és, la conya, no? És...
No, aviam, una de les raons, per exemple, de tot això de l'acord de la Unió Europea és que no haurem de necessitar tant, però clar, moltíssims dels estudiants...
Però si és igual.
No, però moltíssims dels estudiants, per no tenir problemes per ser andorrans, què s'han fet?
Total.
Què s'han fet? S'han fet espanyols. Jo recordo, per exemple, la meva germana va anar a estudiar el màster d'optometria a Manchester,
clar,
que era de la Unió Europea, i arriben les companyes, arriba ella, que teníem aquell passaport de protecció de l'ambaixada de francès, que no era andorrà. El passaport de protecció que ens donava
la
vegueria francesa, exacte. Si ara no em sortia el nom, gràcies. Se'n van allà i, bueno, passa ella... Ah, vostè no és ciutadà de la Unió Europea. 300.000 pessetes.
Clar.
L'espanyola, 15.000.
Bueno, la meva filla va fer un Erasmus, va estudiar enginyeria aeronàutica, se'n va fer un Erasmus a Varsovia i li van dir que, clar, que com que era andorrana havia d'anar a Madrid a que li donessin un permís per entrar a la Unió Europea i havia de sortir al cap de 3 mesos. L'Erasmus era de 4, als 3 mesos havia de tornar a viatjar a Madrid perquè li prorroguessin.
L'ambaixada?
Coses així.
De Madrid a Varsovia?
No, no.
No li podia arreglar?
No, havia d'anar a Madrid, a Barcelona. Madre. A Barcelona es podia arreglar. Coses així. I després va fer un màster a Anglaterra, el que tu dius, els espanyols pagaven 10.000 euros i ella havia de pagar 30.000 euros.
Això és el que crec, eh?
No, però és una del darrere a l'altra.
Sí, busques, sí, una darrere l'altra.
Busques una feina a Espanya i, bueno, el meu nebot, que, bueno... una quantitat de problemes brutal, i perquè l'empresa ha tingut la paciència de... Perquè, clar, surts de la universitat, a sobre que trobes una feina, has de competir amb tots els i que tinguis tot de dificultats, l'empresa diu, bueno, mira, deixem-ho córrer, no?
I en canvi, a França no tenim ni un problema.
Bueno, França menys problemes, no? Però això que diu, això que diuen, jo França no ho conec perquè no, però això que diuen, no, és que tenim els mateixos drets. Bueno, hi ha el conveni no serveix per res.
Jo tinc la filla que la tinc a Islàndia i ella va entrar, són documents d'immigració com si vingués aquí, i al cap de ja 6 mesos tenia la seguretat social islandesa.
Però va entrar com a andorrana i sense cap problema.
Sí, continua com a andorrana.
Sense cap problema.
I ella podria ser espanyola, però no, ella va entrar com a andorrana i continua com a andorrana.
És clar, si no tens problemes, però si tens problemes...
Ja, però, a veure, la dificultat era que tu entraves allà com un país tercer, com ens passa aquí, no? Però bueno, va entrar allà, va complir les... I és cert que l'estar a l'entorn europeu va tindre més facilitats de tots els temes, però ara està completament integrada i ja, i jo crec que, bueno, no crec, no sé si ho farà o no, però ja té el temps per poder tindre la nacionalitat islandesa.
Clar.
Però clar, si té la nacionalitat islandesa, ha de renunciar a l'andorrana.
Clar.
I aquest és un altre tema.
No, i és Andorra que l'obliga, no és pas Islàndia.
No, no és pas Islàndia.
I a més, que si s'ha de quedar a Islàndia, vull dir, a veure,
no,
al final...
No treballa a la Universitat de Helsinki.
Clar, és que al final, sí. Vull dir, a veure, no ho sé, vull dir...
Jo crec...
Per això que... Espero que el canvi de generació que hi hagi un canvi de mentalitat d'això, de la doble nacionalitat. Vull dir, és que no té cap sentit.
Que no siguem tan de muntanya.
Sí, tan obtusos, no?
Hi ha una cosa que has dit que m'agrada, que l'evolució d'aquesta llei, que sembla que és la que evoluciona menys de pressa, i no vull dir la paraulota, però menys de pressa, que les altres entenc que ha de donar... Jo no sé si la doble nacionalitat sí o no. Jo el que sí ha de donar és que ha de resolucionar la vida dels ciutadans. Ciutadans que viuen aquí, que paguen els seus impostos, que paguen tot... Ha de solucionar... El que no pot ser és que hi hagi gent apàtrida, el que no pot ser és que tinguis un crio i no pot ser de nacional perquè el pare no ho és, però escolti, que és que ha nascut aquí... Ja n'hi ha prou. Jo crec que tant proteccionisme, aquesta llei sobretot és molt proteccionista.
Proteccionisme de qui?
Ja.
De 4, perquè
sí,
els altres els que fa és...
Però on he començat jo pels de Socarrel?
És que proteccionisme de 4.
Jo he començat pels de Socarrel.
Perquè 4 no poden tenir altra nacionalitat.
Exacte,
perdona.
És això. És que per...
I per què la volen, l'altra nacionalitat?
No la volen perquè no la poden tenir.
Però és que no la volen... Encara... Però imagina't que arribem a un conveni amb Espanya i França de que Andorra accepta la doble nacionalitat sempre que qualsevol andorrà pugui ser espanyol o francès. Podem fer-ho,
no sé.
Això. Podem fer-ho. I per què la volen, aquesta nacionalitat?
No en tinc ni idea.
Per res, perquè no la volen per res. Vull dir,
no en tinc ni idea.
És fotre els altres, però sense cap motiu, perquè ells no la volen per res, la doble nacionalitat.
Sí, sí.
Bueno, veurem això si dintre d'aquesta llei i aquests avanços o canvis que hi haurà, tornaria una miqueta sobre l'escenari el fet que el resident pugui votar a les comunals, perquè aleshores també et dius, bueno, hi ha dos sistemes, molt bé, el que sigui andorrà, doncs, que pugui tenir dues nacionalitats, evidentment, si té una nacionalitat i viu en un país, doncs no tindrà dret a vot en l'altre país on tingués l'altra nacionalitat, que això seria totalment lògic. D'acord, a partir d'aquí dius, bueno, molt bé, dius, i per què no, aleshores, dic, un resident que no és nacional, perquè no pot votar a les comunals? Seria potser també la segona fase, diguem, d'aquesta integració.
Bueno, resident de quants anys?
10, per exemple.
10, o quin, jo què sé, vull dir, perquè estem d'acord que tampoc no es pot equiparar les parròquies amb un ajuntament espanyol, no? Per exemple.
Aquesta és la gran...
Clar, aquesta és la gran... D'això, vull dir, clar...
Ja, aquí estem parlant...
De... Quants anys necessita algú que ve de, jo què sé, del Perú per poder assolir el que és un sentiment andorrà, que jo...
Et dono l'exemple, per exemple, avui dia, per llei, tens que tenir 10 anys de residència per poder tenir una empresa en nom propi. Dius, caram, si tu...
Zero. Ara zero.
No, no, ara zero.
Zero?
Zero.
Ara zero.
Zero.
Ara zero.
Vaig equivocar.
Sí, les empreses...
Doncs, amb la, agafem el cas anterior, que era 10. Per
no,
així,
amb sí. La inversió estrangera, zero, tothom zero. Arriba a posar zero, la seva empresa.
Agafem 10, com era el cas abans. Crec que la persona, si al cap de 10 anys que està a Andorra resident...
Perdona, és diferent ser cònsul d'Escaldes o d'Andorra a posar una empresa. És molt diferent. No, però... vull dir, si has de votar a les comunals, pots ser elegit cònsul. O no? O els deixarà sense poder...
Aquí és.
Llavors, quants anys necessites? Perquè jo també penso que si tu has passat l'adolescència a Andorra, o com la meva infantesa, per exemple, a veure, tu assoleixes molt més fàcil el sentiment andorrà, no? Una mica, que si vens amb 40 anys... I amb 50, jo no sé què tindràs d'Andorra, saps? Vull dir...
Jo és que, a veure, abans ho has dit i crec que és la raó principal. Anem a veure. Un ciutadà de la Unió Europea, Espanya, només pot votar a les municipals. I dic bé les municipals, és a dir, l'Ajuntament. Una parròquia, Andorra, té més competències que una comunitat autònoma a Espanya. I les comunitats autònomes a Espanya només poden votar els ciutadans, i dic bé, els ciutadans espanyols. I a més, amb les eleccions, aquells que estiguin empadronats a la comunitat autònoma. Per tant, si ens parlem de Catalunya, catalans i gent que estigui empadronada a Catalunya de ciutadania espanyola. Aleshores, clar, si me'n vinc cap aquí, jo perquè d'entrar les conec, escolti, és que no hi pot haver mai reciprocitat, perquè jo no podré anar no a votar al president de la Generalitat.
Perquè aquí no hi ha ajuntaments, com si digués.
Aquí no n'hi ha ajuntaments, aquí hi ha... Les parròquies, repeteixo, tenen més... Les nostres parròquies tenen més competències que les comunitats autònomes espanyoles. Per molt que els hi hagin cedit competències, i aquí és veritat que la Constitució, totes les competències que donen la Constitució a les parròquies no es desenvolupen. Per exemple, una que a mi m'afectava molt és la seguretat ciutadana. Altres parròquies tenen competències amb seguretat ciutadana. En canvi, tu te'n vas a veure un cònsul i no volen saber res. Jo aniré a controlar uns agents de policia judicial. No, ja hi ha la policia nacional per tot el territori que ja ens està bé.
Bueno, perquè som tan petits que...
Vale, no, però,
que si no...
però si tu llegeixes la Constitució, és veritat que molta gent no arriba a aquests capítols de la Constitució. Jo animo a tothom que els llegeixi. Però quan tu veus les competències que té una parròquia, aquí amb aquest atalant han parlat de que resulta que del tema econòmic, resulta que els comuns tenen superàvit que no saben què fer de la pasta, bueno, sí que saben fer-ne,
sí.
En canvi l'Estat i aquí l'Estat pobre no, 1.400 milions d'euros de dèficit,
clar,
s'està fotent el 50% de, quasi el 30%, perdó, a l'última gamma i el 30% del producte interior.
Que això sí que s'hauria d'entrar a debat, perquè és que...
Estem d'acord.
Estem pagant uns interessos i les parròquies, el que ben dius, no saben què fer, vull dir, fan coses perquè hem de fer coses, perquè... Però això sí que jo penso que s'hauria de reequilibrar.
I aquest és l'etern debat. Si jo faig coses... que les deixo allà, però clar, s'han de mantenir.
Clar.
No, clar, si faig més coses, més manteniment i més despesa al final. Que no dic que no es faci, perquè si les necessitats de la població, jo què sé, fer un centre de salut, o fer una escola, o fer una plaça que no podem anar a parar al sol, tot això està molt bé, però s'ha de mantenir. Llavors, clar, això és una mica, l'altre dia parlava amb un conseller de comú, dic que al final els comuns acabareu com... I no vull dir noms per no fer publicitat a les perfumeries que es toquen una a les altres. Vas a l'Avinguda Carlemany, en tens una, i a més de la mateixa marca.
Però què vols dir amb això dels comuns? Que...
Sí, perquè al final...
Però si la competitivitat entre els comuns ja la coneixem, amb els poliesportius, per exemple.
No, però dintre de la mateixa parròquia, clar, que tu tinguis un parc aquí i que em fiquis un 200 metres més enllà. Clar, perquè t'has de gastar els diners. T'has de gastar els diners, home, siguem racionals.
Bueno, si som parcs, mira, també estaríem contents.
Sí, bueno, però tampoc entre poc i massa. Jo el que crec aquí és que no podem comparar una parròquia amb una comunitat autònoma. Per tant, això del vot de les parroquials,
i després,
ho sento, però no.
Si han de votar, hem d'assumir que poden ser cònsuls.
Ah, no, clar, sufragi actiu i passiu, això ho tenim clar.
No? Si hem de votar, hem d'assumir que són cònsuls, que poden ser cònsuls, llavors això ens hem de plantejar fins a quin punt entenen el país o estan, han assumit pues això, la, jo diria el sentiment andorrà, no? Per poder governar una parròquia com Andorra la Vella.
I aquí aviam, una persona, i no, amb això el que vull dir és que no estigui capacitada, no? Però tu estàs parlant del sentiment. Una persona que es casi amb un andorrà, 3 anys després és andorrana. El 4 any pot ser cònsul. En canvi, als Estats Units no pot ser president dels Estats Units si no és nascut als Estats Units. Punto.
Però és el problema és que aquesta persona no sé si seria cònsul, perquè no sé si la votaria.
Bueno, no ho sé.
Llavors ja no la presenten.
No ho sé, però al lloc de cònsul pot ser segon cònsul o pot ser, jo què sé...
Bueno, segon cònsul ja és diferent, però vale, a veure, però no.
Seria,
però
home, dic... el segon cònsul substitueix el cònsul, si està malalt o no hi és.
De vegades, no? Però no és el que...
O conseller de comú.
Sí, però també és diferent. Però bueno,
que també podria ser cap de govern. La persona que posa l'exemple també podria ser cap de govern.
Sí, però difícilment el votarien, eh? Bueno, si fa 3 anys que està al país.
Legalment
sí, però difícilment el votaria. En canvi, si obres que voti tothom a les parroquials, als comuns, sí que hi ha un pool de població de la mateixa, a lo millor, no ho sé, de ara estic posant peruà perquè per no dir portuguès o per no dir argentí, no?
Qualsevol nacionalitat, sí.
Sí. Hi ha un pool de població que també votaria que sí que el poden arribar a que guanyi el consolat, m'explico? Vull dir que és diferent la situació, eh?
L'altre dia rèiem amb alguns...
De tota manera, l'avantatge seria que s'obriria una mica les parròquies petites com Canillo i potser tindríem oposició.
No, aquí la història, l'altre dia en parlàvem, dic que això que passaria, que el que estàs parlant, és una mica com a Eurovisió ara, que entre els electes es voten entre ells.
Clar.
Doncs aquí... Torno a repetir.
Totalment.
Per què això no s'obre? Perquè, clar, el ser minoria, encara ser minoria,
clar, és que
la nacionalitat andorrana, doncs llavors, clar, ostres, tu imagina que ens ve a manar un nom d'aquests raros. Un nom raro, què és un nom raro? Jo li deia, què és un nom raro si té el passaport? Què vol dir un nom raro? Clar, si obrim a que no tingui el passaport i tingui una altra nacionalitat, que no m'importa quina sigui, llavors ja no serà el nom raro, serà el nom raro i el document raro. Llavors dius, aquest caràcter de muntanya és veritat que ens hem de protegir, però no tant.
Però no m'agrada això de caràcter tampoc, de muntanya.
I a mi tampoc, però ja hem començat parlant d'això de la
nacionalitat. No, és un debat que hem de parlar, vull dir, hem de ser raonables racionalitzar per què defensem una cosa i per què defensem l'altra, no? Vull dir que... En fi, que tindria les seves avantatges i els seus inconvenients.
Doncs sí. Anirem a publicitat i tornem a trobar la Júlia Martínez Illescas i el Jacint Risco amb nosaltres aquí a la Tertúlia.
La Tertúlia, amb Enric Fontbernat. Celebra amb nosaltres el 12è aniversari de Supermercat Super 1. Fins a l'11 de juny, vine i gaudeix de centenars de productes a preus increïbles amb un 50% la segona unitat i amb grans descomptes amb la targeta Fidelia. A més, a Super 1, la teva compra sempre té premi. Amb la ruleta Super 1, toca segur. Recorda, fins a l'11 de juny, 12è aniversari del Supermercat Super 1, el supermercat dels més exigents. Ja és aquí la competició esportiva més esperada. El torneig de Roland Garros. Segueix a Cadena Pirenaica els resultats i les millors jugades. El Karafi es batec defensant els seus títols i l'emoció del millor tennis mundial. De dilluns a divendres fins al 8 de juny, l'actualitat del Roland Garros als informatius de Cadena Pirenaica. Vivim l'esport al cor. La Tertúlia.
Tornem a la Tertúlia amb el Jacint Risco i la Júlia Martínez Illescas. Bé, hi havia una proposta de votació per l'oficialitat del català a la Unió Europea. De moment encara no s'ha posposat per el 24 de juny, per la propera reunió. Bueno, això és un tema que nosaltres és l'idioma oficial del país, està parlat a l'Organització de les Nacions Unides des d'aquí som a l'any 92, des de la Constitució, però encara costa que... per altres, dius, es reconegui que sigui, doncs, un idioma, no? O sigui que, no sé si és el germà de baix que...
Bueno, és que el català és un idioma en nom d'una llengua...
Això no hi ha debat.
Això no hi ha debat. Escolta, jo la història la giro al revés, no? Tu ara veus la joventut que parlen català, castellà, francès, anglès, i els és igual. I nosaltres encara tenim el debat romàntic de que el català, és veritat, estem parlant en català, és la nostra llengua, la nostra llengua mare, eh? I ja està, però no passa res. Que aquí que tindríem que fer el debat en castellà, no hi hauria cap problema. Que l'hem de fer en francès? Home, en anglès a mi em costaria més. Però ja n'hi ha prou. Oficialitat de què? Per contentar aquí. A contentar aquí. A la Unió Europea. Nosaltres som de la Unió Europea, no. Miri, escolti, que hem d'ajudar els catalans? Cap problema. Però és que els catalans, amb aquestes històries, pel que jo he vist, tampoc ens estan ajudant a nosaltres.
Bueno, jo aquí dissenteixo, vull dir bueno, que crec que, bueno, a mi no és la meva llengua materna, perquè els meus pares eren castellans i van venir a viure a Andorra, però defenso el català com si fos com si fos la meva llengua materna. I jo penso que tenim el dret de que la nostra llengua no s'extingeixi, perquè el perill de tot és que s'extingeixi. Vull dir, que vulguem, jo crec que és un dret, bueno, o un sentiment també com a país i com a andorrans que és lícit que tinguem, que els catalans també entenc que el tinguin. I si són idiomes cooficials a Espanya, el que no entenc és com el PP català no pot defensar de gent que són catalanes i no defensen la seva llengua, no? Defensar la llengua simplement és poder parlar amb la teva llengua, que hi ha gent, molta gent que s'expressa molt millor també. Jo per la meva part, parlar en castellà no tinc cap problema, però hi ha gent que prefereix... Bé, jo crec que ho hem de defensar la nostra llengua. I és evident que tots els catalans parlen castellà o espanyol o castellà, i molts anglès, però no té res a veure. Vull dir, que defensem que es pugui parlar català, no? Però tants altres idiomes més minoritaris es parlen a la Unió Europea.
El que dius tu potser, Júlia, és que també potser el govern espanyol ho ha enfocat malament, de la manera que ho ha presentat, és que presenta el català, el gallec, el basc.
Bueno, perquè sempre hi ha les enveixes, sí.
Després es podria dir el bable i altres, no?
No, però aquests són els que són cooficials a Espanya, segons la Constitució.
Segons la Constitució. Parlem d'Espanya. Ara, si ho posem, diguem, molt, una miqueta més racionalment, és... Quin país té aquest idioma com llengua oficial? O sigui, a part el català i Andorra, cap, d'acord? Dius, Espanya, que és una llengua cooficial. Estem d'acord, dius, però ara, potser defensar aquest punt de vista de cara, diguem, a Europa, diria, aviam, si, perquè teniu que tenir tres llengües en un país, per dir-ho així, si no hi ha cap que és la primera, per dir-ho així.
Bueno, per un problema de respecte a les llengües minoritàries, igual que als grups minoritaris, no? Vull dir, és veritat que no tothom parla català a Espanya, però hi ha molts milions de persones, no? 11 milions, em sembla, que parlen català, i per tant, per què no han de defensar la seva llengua, no?
Et poso un contraexemple. França, Còrsega, Bretanya, tot el que seria, diguem, l'Alsassa, que es parla el Zassiem, doncs, que és una variant, diguem, de l'alemany. La Bretanya, doncs, es parla, doncs, clar, dius, tens l'Occitania també,
però la Constitució francesa reconeix les llengües com a cooficials?
No.
Sí, França és el francès i està
a punt. A Espanya sí.
Jo aquí la història, sí, i el dret civil també, i el català, el gallec, en fi. Però és que jo crec primer que és un fals debat a casa nostra. Per què? Perquè això és la Unió Europea, nosaltres no som de la Unió Europea. I després hi ha un exemple molt clar. Nosaltres pertanyem al Consell d'Europa. Sí, quan vam entrar, quan es van aprovar la Constitució, etcètera, etcètera, vam entrar al Consell d'Europa. Es parla català, els parla català al Consell d'Europa? No. Vale, ja està. Amb això ja ho he dit tot. No es parla. A la ONU sí.
A la ONU
quan fem el discurs. Però les traduccions dels textos no es fan en català, a la ONU.
Bueno, però es parla.
Es parla quan el president del govern, el cap de govern va allà a fer el discurs en català. Però no hi ha cap document en català a la ONU. No hi ha cap document en català a la, com es diu, al Consell d'Europa. Per tant... Aviam, nosaltres som a Andorra, jo estic molt d'acord que podem recolzar els germans catalans, cap problema, però no és el nostre problema, és el seu problema.
Home, sí que és el nostre.
No és el nostre. Nosaltres hem de preservar la nostra llengua,
hi ha un esforç.
El nostre país, i ja veurem aquesta famosa llei del català, que quan tu renoves la residència, si no has après el català, a veure qui serà el guapo que fica una persona a la frontera per no parlar català. Ja veurem què diran els tribunals, els nostres tribunals, no els de la Unió Europea. Ja veurem què diran els nostres
per
tribunals.
Per alguna cosa serveixen les lleis, no?
Però no et poden expulsar per no parlar
però
català.
Llavors...
I no et poden renovar la residència per això, no. Perquè no ets un perill per la... Espera, un segon. No ets un perill per la seguretat de l'Estat que no parlis català. Això per començar. Una expulsió governativa, Aquí si una persona consumeix drogues, i això ens és una estoneta, perquè n'hem expulsat a molts, si tu consumeixes drogues, si ets una banda terrorista o estàs provocant, o fins i tot tens una malaltia, doncs mira, escolta, si acabes d'entrar, cap a la frontera, cap problema. Però per no parlar català, el Consell d'Europa i el copríncep Macron ja va dir, cuidado amb això, ja veurem què diria el Tribunal Europeu dels Drets de l'Home. Per què? Perquè obligar al Tribunal Europeu dels Drets Humans. Doncs, què passa? Que aquí podem ficar les lleis que vulgui, però els tribunals ja veurem què diran. Ets un perill per la seguretat de l'Estat no parlar català, que estic d'acord que s'ha de defensar el català i que ara mateix,
No estàs molt d'acord,
No, però amb aquesta
ets,
por...
Ets un perill perquè s'extingeixi la nostra
no,
llengua.
No, al contrari, el que no puc fer és obligar les persones a fer el que no volen, primera. Segona, el que sí he de fer i ha de tindre clar el govern és que si jo vull que la gent al comerç parli català, obligar, aquí sí que pot obligar les empreses que amb hores, com es diu al col·legi, amb hores lectives, és a dir, amb hores de treball, tu puguis anar a fer mitja hora, tres quarts d'hora de català cada dia, que això no s'està permetent. L'has de fer a les teves hores. O sigui, ja m'explicaràs una senyora que està 9 hores...
Amb això estem d'acord.
9 hores amb una caixa que ha de fer una hora per baixar a Sant Julià, i estic parlant de l'Epicen, d'allà baix de Sant Julià, tornar a pujar, anar a fer
de tota manera,
els trios...
Estàs posant el cas que tothom estarem d'acord, però estaràs d'acord amb mi que una persona que porta 30 anys al
això
país...
Això és un altre tema.
No, que li diguis un tallat i que te digui què.
Clar, a veure... Sí, però aquesta
no.
persona...
Però que li digues...
Però aquesta persona, per exemple, no se li exigirà el català.
Ah, no? Per què?
Perquè la llei acaba de començar ara, bueno. I és a partir d'aquí cap endavant, aquí no. Cap enrere. No.
Ah, bueno, ja.
D'aquí
no
cap
diguis,
enrere cap.
No em diguis que ho hem fet malament i no és una vergonya.
A més,
s'ofenen. Vull dir, no és que no tinguin...
Estic d'acord amb
moltes
tu.
Vegades estic i hi ha alguna tu. Comunitat que s'ofèn, que les has de parlar en castellà perquè no s'ofenen.
Sí,
perdona.
Sí, amb això estic d'acord amb tu.
Que estàs en un país que... És que per mi que ni ho saben, que l'idioma oficial és el català.
Segurament.
Ni ho saben. Llavors, vull dir, a veure, entera't una mica d'on estàs i quan vens a un país estranger has d'estar al tant de la Constitució, de les lleis, jo no.
Sí.
I de la integració, perquè és que si al final...
La inclusió és això.
La integració és això, també. Que hi hagi una... Jo, sincerament, vull dir, si han de venir gent que no estan disposats a integrar-se amb res, vull dir, tampoc no és la manera. Vull dir que... No sé fins a quin punt...
Qui els porta, aquesta gent?
No sé fins a quin
punt... Però qui els porta, aquesta gent?
No ho sé qui els porta, els empresaris.
Passem
una mica dels diners, no?
Espera un moment. I els empresaris què fan? No els deixen anar a classes amb hores lectives?
No, amb això estem d'acord. Hauríem d'anar a classes. Però quan venen, hi ha una responsabilitat personal, també.
També.
I hauríem d'assignar, a més, una responsabilitat de que no cal fer un examen, però... que els hi presentem la Constitució, les lleis i lo que és la integració al país.
Un dossier de benvinguda.
Exactament.
Com a
les exactament.
Empreses, no?
Sí. Exactament.
No, això s'havia pensat. No
estic parlant de cachondeo. I que aquí les dones tenim els mateixos drets que els homes. També se'ls ha d'ensenyar segons qui.
Estem d'acord.
I que hem d'anar vestides sense tenir-nos de tapar la cara.
Exactament. No, això és un altre... Aquest és un altre debat. Això
és molt important, perquè està augmentant molt, vull dir, les dones que van tapades però d'arriba a baix, vull dir, ja...
Aquí no s'hauria de permetre per un tema d'identificació de seguretat, i això l'hem discutit moltes vegades. Escolti, no em puc treure, no, pues no se la treu a comissaria, i allà en parlarem. Aviam, hi ha temes de seguretat...
No, i a més a més, temes de seguretat, però temes també de discriminació i de dignitat de les dones andorranes.
Sí, sí. Estic d'acord.
Perquè per mi, a veure, que hi hagi dones aquí discriminades i amb signes, vull dir, patriarcals de submissió, sí, per sí. mi m'afecta.
I a més a més, andorranes, eh?
Clar, a mi m'afecta.
En burca, andorranes, eh?
Clar, ja n'hi ha. Bueno, és que al final sembla una mica que és una reactivitat per dir, ara ho faig perquè, bueno...
Sense voler polemitzar més, recordo que hi ha una alumna que encara està fent telemàtic.
Sí, sí.
I els nostres fills no ho poden fer.
Clar.
I això encara amb el ministre d'Educació no va molt.
També, també.
Aviam, què passa aquí?
Què passa? Que segons qui sí, segons qui no.
Ara, no, és que...
Que, clar, bueno, que no dic que sigui bo,
que,
eh?
Que allò va ser mal gestionat, i aquí estarem d'acord, el cas d'aquella noia, bueno, va ser mal gestionat.
Bueno, es va gestionar d'una manera molt...
No.
Saps què passa? Que com que no es preveuen, no es fa el debat previ al problema, quan arriba el problema ens agafa així...
No, i a més a més, la solució que van donar... La solució que vam donar no era la bona, perquè van aprovar un reglament quan en realitat tenien que entrar al Consell una llei qualificada com hi ha a França.
Exactament.
A França,
exactament.
Ves tapada amb una creu a col·legi.
I més una nena, per favor, sí, que estem discriminant una nena dintre de l'escola.
I és que vale? No anava la nena i no hi anava el nen.
El nen segur que hi va ara.
Sí, no, però és que el nen tampoc anava... Per solidaritat amb la nena. Escolta,
bueno,
com
això perquè els pares també
l'obliguen. Els pares tenen responsabilitat, però
total,
com l'Estat, sí, clar, però com l'Estat pot permetre que un nen no estigui escolaritzat?
I una nena.
I una nena. Exactament.
Igual, és el mateix.
Llavors,
clar,
la solució aquesta de que la nena faci telemàtic...
Sí, com sortir... Bueno, però quina educació tindrà aquesta nena?
No, pues,
quina sociabilització andorrana tindrà?
Ara. Quina sociabilització? Educació, clar. Probablement... Bueno, ensenyament, no educació.
No, formació acadèmica,
formació,
no ho sé.
Formació
però
acadèmica.
Però el que és la sociabilització andorrana,
estic
zero.
No, no, exacte. Sí, estic d'acord.
Bueno, a veure, sí. Això no és una... No, vull dir, ja estem trigant a fer una llei que realment...
No, la van fer. Al final va entrar una llei qualificada al Consell que la van aprovar. La van aprovar i,
sí,
a veure,
llavors...
que es tenia que haver començat per aquí.
Clar.
És que el dret a l'educació i el dret a... Clar, aquí xoquen molts drets fonamentals. Un d'ells...
Un d'ells és que els pares...
És el dret a l'educació.
Els pares no poden fer això amb uns fills.
Estem d'acord, però és que, clar, els drets quin era? El dret a la llibertat religiosa i el dret a la llibertat d'educació. Llavors, clar, bueno, aquests dos...
Però la llibertat
xoquen...
religiosa, perdona, no té res a veure amb que les dones... les dones anem amb un signe de submissió,
ja, però,
perquè realment és un signe de que t'has de tapar per ser decent davant de la vista dels homes. M'explico? Vull dir, el que significa
sí, sí,
és, molt, és molt greu.
Sí,
és molt greu.
Sí.
Llavors, vull dir, ens neguem en que les dones siguin tractades així i dintre de la nostra societat.
Amb una menor d'edat sota la tutela dels pares, estic d'acord, però amb una major de 18 anys, què et sembla?
Pues malament, també.
Sí, que la noia elegeix portar.
Sí, elegeix. Per què?
Bueno.
Vull dir, tu coneixes amb alguna dona andorrana que als 18 anys digui, ai, mira, ara em vull tapar a 40 graus de calor i me poso tota de negre.
No
i
en conec
que
cap, no? Però podria
no
ser.
Exacte,
però podria
no, no se li acudeix. És algú que li ha ficat això al cap.
Bueno, qui s'ha convertit a la religió musulmana, probablement, i si és una dona, ho pugui
està
fer.
Està molt bé que la practiqui a casa seva. Vull dir, veure.
No, no, és que és això el que volia sentir.
Que practiqui a casa seva,
no?
Perquè
no.
Hem de distingir
sí.
el que és la part pública i el que és la part privada, i les religions s'han de practicar en la nostra part privada i s'han de, sobretot, separar de la política. Sobretot, perquè el problema de la religió musulmana és quan no distingeix entre el que és les lleis i la política i la religió.
Estem d'acord.
I sí. Per ells el que regeix és la seva llei només, i no hi ha... Llavors, clar, aquí xoca amb la nostra Constitució i amb la nostra democràcia. Vull dir, llavors no... Vull dir, és incompatible amb la democràcia.
No, i a més a més que la nostra Constitució diu que som un estat laic.
Clar. No ho diu.
Sí, que
ho diu. A confessional.
No, like.
A confessional.
Ho diu. La Constitució...
M'agradaria saber-ho, però no, és a confessional, eh? A confessional.
Bueno, podem buscar.
Vale, busquem-ho.
Bueno, us ho deixo consultant.
Consultem la Constitució, consulteu.
Però del que esteu...
M'agradaria que posés like.
Obrint com debat, és cert que, com deies tu molt bé, Júlia, no? Dius, hi ha un país, unes regles... Dius,
i unes lleis.
I unes lleis,
I una Constitució i unes regles del joc que són la democràcia.
Independentment de les teves creències.
Exacte. I les és a dir, però no la religió musulmana, la religió catòlica tampoc és incompatible amb la democràcia. Dintre de la religió catòlica hem vist com s'elegeix fa poc el gran dirigent de la religió catòlica, no? Només pels homes. Per tant, qualsevol religió monoteïsta és incompatible amb la democràcia. Llavors, tothom la pot practicar en la seva part, en la seva intimitat, en la seva part privada, de la manera que vulgui, perquè hi ha molta gent que és creient catòlica o musulmana i que no segueix aquestes segons quines regles, no? Però bueno, a la part pública hem de respectar la democràcia, hem de fer avançar la nostra democràcia i de respectar pues, les regles del joc, que són la igualtat entre homes i dones, entre altres coses, no?
Sí, sí, entre grups socials. La igualtat és la base.
De drets, la igualtat de drets.
Sí, però jo més aviat, que els drets estan escrits, i jo crec que hem de ser igualtat de fets. Els drets estan escrits i els hem de complir.
Sí,
però hi ha d'haver igualtat de fet.
Vol dir la igualtat legal i la igualtat real.
Real, exactament.
Sí.
O de fet,
que per això es va fer aquesta llei de la igualtat real, per la igualtat real entre dones i homes, perquè té molta raó el Jacint, que una cosa és que estigui escrit sobre la llei, hem de ser iguals.
Sí, sí.
I després que la inèrcia social venim d'un patriarcat molt més fort que el que tenim ara, no? Que en aquella època tampoc ni les dones andorranes votaven, no?
Del que diu Júlia, és cert que hi ha lleis que s'han fet, malauradament la realitat de la societat i del món laboral encara...
És que ve d'on ve, venim d'on venim, anem avançant, però clar, venim d'on venim, per tant hem de vèncer molta inèrcia de funcionament que encara és com les llistes electorals, polítiques, si realment no hagués hi hagut aquest debat sobre el que haurien de ser paritàries, perquè la visió de les dones és diferent, perquè la socialització de les dones és diferent que la socialització dels homes, i que la socialització és molt important per la visió que les dones segurament invertiran molt més diners en guarderies que en rotondes, no? Doncs és això, que és important la part de empresarial, però que també és important la part de cures, no? La part de les cures, doncs, tenir les dues visions dintre de la política és molt, molt enriquidor.
Sí. Ahir tenia la Judit Pallarès, que avui ha escrit unes columnes en el Bon Dia i sobre l'esport, i justament ahir la primera medalla que es va tenir a Andorra va ser doncs en karate, va ser la Laia Povedano, una noia, evidentment doncs és en l'esport potser el més gran, diguem, reflexe que és el talent que prima, no importa el gènere, per l'èxit, per dir-ho així.
No importa el gènere, però sí el sexe. Perquè, no, per la categoria esportiva, vull dir, perquè per això hi ha categories masculina i femenina, no? Però encara, si realment indaguem una mica més, hi ha molt per arribar a la igualtat en l'esport. Per què? Perquè venim d'on venim, vull dir, de que les dones van començar a fer esport, es van introduir a l'esport fa relativament poc. Vull dir, tenim imatges de marató, la marató de Londres, em sembla, que inclús d'una dona que es va disfressar d'home per poder-la fer, no? Perquè si no la deixaven fer la marató. Per tant, vull dir, les dones han estat... I les subvencions, les facilitats, les oportunitats, clar, encara estan molt lluny de ser iguals, no? Mirem el futbol femení, el que ha avançat, no? Però la diferència entre el futbol masculí i femení encara, no? Perquè encara no tenim el mateix recorregut, i encara que forcem una mica la màquina per arribar a la igualtat, encara no hem arribat, no?
Poc a poc potser hi arribarem.
Sí, bueno, és que amb el tema de l'esport sí que hi ha un tema que la doctora sap millor que jo, hi ha un tema de constitució
de
física.
Total, per això hi ha les categories.
Que aquí la història és, i tu, per exemple, que vens del món del ciclisme, un ho veu, no? A veure, que és inviable, és inviable que una dona amb el mateix entrenament i amb el de lloc pugui fer el mateix que fa un home, o... En canvi, Jo amb això parlo de per què hi ha més infermeres que infermers. Jo, per exemple, parlo de la natació sincronitzada o la gimnàsia rítmica. Clar, veus homes? No, però per què? Perquè l'elasticitat d'una dona no la té un home. Llavors, clar...
Bueno, no, i també perquè per estereotip, tot el que sigui ball o...
Ja, però...
Ha estat més femení.
Sí, però jo
que volia... I l'han... Han sigut les dones les que l'han...
Jo recordo que moltes vegades ho veia per televisió, però quan he tingut ocasió d'anar als Jocs Olímpics i veure-ho en directe, entens el per què. Perquè, mare de Déu, no. Aquella elasticitat, allò no la pot tindre un home.
Però tenen més força, vull dir, tens la gimnàsia, per exemple, quan parles de... Parlem, no, ja, ara hi ha rítmica d'homes, però quan parlem de gimnàsia artística, els homes inclús tenen, potser, aparells diferents, no? Vull dir que...
Ah, no,
què passa? Que fan coses diferents, bueno, doncs està molt bé,
ah, no,
i ajuntar
no.
Les dues. I, per exemple, el patinatge sobre gel, no? Uh-huh. Doncs, també les dones fan unes coses, els homes, però al final, clar, per força, el qui fa el salt més alt és l'home.
Un quadruple àxel, sí.
I el que fa més voltes, per què? Pues perquè fa més alt. Vull dir que,
es fa més alt i té més força per aixecar-se.
Clar, i té més força. Vull dir, el que no podem realment obviar és la diferència constitucional entre un home i una dona, perquè la testosterona dona una a l'adolescència dona una sèrie de desenvolupament de musculació, d'esquelet, de força, vull dir que això quedarà després per sempre i que dona una diferència constitucional. Per això hi ha les categories en l'esport, no?
Masculina i femenina. Júlia Martínez Illescas, moltes gràcies per haver vingut avui.
Ai,
i aquesta part tècnica de genètica de base, ho hem fet, ho direm així. Jacint Risco, gràcies per la teva presència.
Gràcies a vosaltres.
I nosaltres ens tornem a trobar demà per la tertúlia.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.